Benvinguts, obrim el full de la justa. Hem preparat com juntar amic i amat, Joan Lainez, Ramon Llull. Hem preparat un bon bull, més bo que la millor salsa. Veurem un mercat a l'alça, noves tecnologies, confiança, traïdories i comunicació falsa. Avui ens toca una mica ballar entre un tema i l'altre, perquè aquí sempre fa falta un ordre que no s'aplica, però el resultat dignifica i ens anima a anar cap cots. Preparats? I va, hi som tots, i ja no falta ningú, perquè Pere Gené i tu ja sou la justa de mots.
Com el vent, les boires, com les ones, les persones, primaveres i dreceres de mar. Fas volar la neu de les paraules, com els arbres despentinen, papallones que aixequen huracans. Bosc infinit, carrer de nit, ball i rialles, aigua ardenta els que no dormen. I en calces com el vent, les boires com les ones, les persones, primaveres i dreceres de mar. Fas volar la neu de les paraules com els arbres despentinen, papallones que aixequen huracans. Ei, tu, si jo t'agrada, si tu m'agrades, no sé, perquè plou damunt l'arena. Ei, tu, si jo t'agrada, si tu m'agrades, no sé, perquè plou damunt l'arena. Ei, tu, si jo t'agrada, si tu m'agrades, no sé, perquè plou damunt l'arena. Ei, tu, si jo t'agrada, si tu m'agrades, no sé, perquè plou damunt l'arena. Ei, tu, si jo t'agrada, si tu m'agrades, no sé, que plou damunt l'arena. Ei, tu, si jo t'agrada, si tu m'agrada.
Acabeu d'escoltar Tu, de Pere Gené. Benvinguts a JDM, la justa de mots, on les qüestions de les cançons són conjurs per obrir universos paral·lels.
JDM!
Bon vespre des de l'estudi 3 d'IV3, us saludant com sempre nosaltres tres. Pau Rierol, bon vespre.
Bon vespre.
Jordi Caballero, bon vespre.
Bon vespre.
I un servidor, Joan Francesc. Com ja heu pogut escoltar, avui la justa de mots ve de la mà de Pere Gené. Bon vespre, Pere Gené.
Bon vespre.
Benvingut a JDM, com te trobes?
Molt bé, molt bé.
Abans de res, la pregunta que ens han de fer és qui és en Pere Gené? El nom Pere prové del llatí Petrus i significa fort com una pedra. En Pere Gené segur que és molt sensible, però també ha de tenir molta força interior. Heu escoltat amb atenció la cançó que ha sonat a l'inici? Ja ha evidenciat aquesta barreja de sensibilitat i força que, donant-li forma de pedra, ens pot traslladar als paisatges tan coneguts de les nostres illes, les Marjades. Per què no?
A la mà d'una penis els teus ulls la
guia. I seguint el símil, el romàntic art que té en Pere amb la música, tot i ser modern i electrònic, podria ser comparable a l'habilitat ancestral dels margers. Un treball que golpeja contundentment a bon ritme de martell i trenca les rigideses dels cossos més durs. Així aconsegueix múltiples formes que li permeten anar col·locant bases ben diverses per construir el que ell es proposi. En Pere Gené, en tot cas, no és un marger qualsevol. Seria capaç d'enfilar-se sobre les seves bases fins a arribar a construir gratacels, eh? Així, ridiculitzaria la força del mateix King Kong i milloraria l'art arquitectònic de l'Empire State. Així que nosaltres avui ens morim de ganes d'enfilar-nos amb en Pere Gené mitjançant la justa de mots. Bon vespre de nou, Pere Gené.
Moltes gràcies per convidar-me, m'encanta estar aquí amb vosaltres.
Sí, a nosaltres també. Ens encanta que estiguis a nosaltres. I ara et toca dir a tu qui és en Pere Gené.
Bé, simplement una persona que intenta disfrutar de viure, de fer allò que més li agrada i res més. Intenta ser bona persona i, bé, simplement una persona que, sobretot, vetla per sa diversió i per el benestar.
Vetles per sa diversió i el benestar, i ho has fet a través de diferents estils musicals. Als anys 90, no?
Sí, 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 sí. Bé,
ja saps per on vaig.
Vaig començar amb La Fosca, va ser el primer grup que vaig tenir. Érem adolescents i, bé, vàrem fer a la dècada dels 90 tres discos. I, bé, després ja d'un temps d'estar aturats, vaig decidir començar en solitari. I, bé, i aquí ja hi ha aquest altre projecte que ja és més meu, no? Perquè només és Pere Gené.
En tot cas, de La Fosca, hem llegit tant en Sebastià Alzamora, que diu que éreu uns avançats.
Bé, en Sebastià és molt amic, o sigui que és normal. Sempre diu coses bones i jo li agraeixo moltíssim. No sé si érem avançats, però sí que fèiem una música que en aquella època no s'estilava, no? I pot ser per això, en aquest moment, un penses que érem avançats. No sé quin és el motiu, no sé per què pensa això, però en qualsevol cas, varen disfrutar molt igualment també de fer allò que volíem. Fèiem l'estil de música que nosaltres volíem.
I vares gaudir acompanyat de músics, com per exemple en Joan Miquel Oliver, en aquella època.
A La Fosca hi va quasi tothom. Hi havia fora del Sembrat, perquè es bateria, després es baixista, després hi va també Capella, perquè en Joaquim i na Carol eren de Capella. Mm-hmm. És a dir, va anar passant molta gent per La Fosca, va ser una formació, jo penso, per molts músics, no? I també en Joan Miquel Oliver va ser guitarrista. I per tant, sí, també va passar molta gent per allà.
Comentava en Joan Miquel Oliver perquè en aquests treballs que has dit que ara estàs fent en solitari, en certa manera també t'ha acompanyat. I sobretot ho ha fet, però, en Jaume Manresa, també, d'Antònia Font.
Exacte, en Jaume ha estat qui m'ha produït els dos discs. Ha estat el meu productor I el primer disc que el vàrem mesclar amb en Joan Miquel a casa, en els seus estudis. I sí, som molt amics i és un privilegi perquè realment m'agrada poder fer feina amb la gent que admir i ha estat una sort.
Poden dir... Ah, per tant que els admires, no? Com a músics.
Són amics i els admir com a músics i clar, sí, sí.
I comparteixes l'univers, però, d'Antònia Font?
El comparteix totalment, absolutament, però bé, jo crec que la meva proposta i la meva veu va per un altre camí, però evidentment he gaudit molt d'escoltar-los i els admir, clar.
Va per un camí que, com deies, és en solitari i comença el 2010.
Exactament,
amb
sí.
Amb el disc Guapo.
Exacte, sí.
Que té un missatge de restauració, no?, en certa manera.
Bé, aquest disc és com sortir, com fugir d'una tempesta, no?, quan un se fica per camins equivocats o per camins foscos i de cop i volta creu que per cap allà de sa hi trobarà aquesta llum i jo crec que Guapo en el final de Guapo hi ha aquesta llum i el missatge és un poc aquest, no?, que sempre se'n pot sortir un.
En el final de Guapo hi ha aquesta llum i més enllà hi ha...
I més enllà...
És perfect? És present perfect?
Seria un poc la confirmació que te deia abans que m'agrada vetlar per la diversió, no? I que en el final, després d'aquestes tempestes, sempre ve, sempre arriba una festa, no? I el present perfect seria un poc això, no? Aquesta festa que jo vull reivindicar.
El present perfect és el segon disc que treus 4 anys més tard de Guapo.
Sí, vaig en el meu ritme, un ritme molt particular, però també que me fa disfrutar molt perquè és el moment en què jo vull, quan vull i perquè vull, no? I sí, vaig estar 4 anys i molt bé. Ara el següent serà probablement d'aquí poquet, però m'ho agafo en calma.
T'ho agafes en calma perquè expliques vivències personals, també?
Sí, personals...
I necessites, per tant, viure
sí,
abans
exactament.
De comptar.
Vull dir, jo realment sempre xerro de mi i ho faig perquè és així com me sent més còmode, no? I és el que vull fer, parlar de mi i des de mi.
Però en aquest present perfect també parles d'amor.
Sí, el que passa és que té una visió més optimista i més encara... Jo crec que la llum del present perfecte apareix des del primer moment. En el Guapo no apareix fins en el final, no? I en el present perfecte apareix des del primer moment. I aquesta és la diferència, quasi un canvi de color. I això...
Analitzant un poc la teva lletra d'aquesta cançó de tu, si tu m'agrades i jo t'agrad, no sé... Per què plou damunt l'arena, dius això. I jo te vull demanar, d'on surt aquesta pluja que cau damunt l'arena?
Jo penso que de nosaltres mateixos molt sovint ens complicam massa la vida, no? Aleshores, si quan tot és fàcil, per què no ho ha de ser fàcil, no? És un poc aquestes missatges. Si jo t'agrada i tu m'agrades, idò, mira que fàcil és, no? Vull dir, no hi ha d'haver cap altra complicació que aquesta. I en canvi, molt sovint, tot i que tot... és genial perquè pugui succeir, de cop i volta apareixen aquests entrebancs.
Nosaltres
no?
Mateixos, volen anar cap a altres bandes.
Això mateix.
Ventura perquè el d'ésser humà tendeix cap a l'amor impossible, no? L'amor platònic, idealitzat.
I perquè també som incapaços de disfrutar moltes vegades allò que tenim, que és magnífic. I com que hi posam un fre, no? I és un poc aquest missatge que no hauria de ser així.
Creus, com diu alguna teoria, que l'amor platònic és com una espècie de camí cap a un amor allunyat del carnal o del físic, un amor més ideal?
Segurament no tenen res a veure, són com amors totalment diferenciats, no? Aquell que tu tens dins el teu cap, dins la teva ment, tan idealitzat i després és real... Que segurament és el millor, és que pots viure, no? I és que tens materialment.
En real, tu ho has dit, sí.
Jo penso que sí.
Aquest seria un poc més celestial, no? Ventura seria aquesta la paraula.
Un poc s'idea que té un dins el cap, no? El significat, aquesta distància que de vegades, no? Però que jo crec que... bé, els amors platònics tothom els ha de viure i els ha de tenir i són necessaris igualment, també.
D'alguna manera també són reals, però en la nostra ment.
I tant.
De fet, ara que parlem de Plató i amor platònic, en el simposi La trobada de bebedors de Plató, aquest amor més celestial del qual parlem, se l'associa a l'Afrodita Urània. aquí relaciona amb l'amor entre homes. I aquí voldríem arribar.
Uh-huh. Perquè, Pere, tu, a més, parles o anomenes aquesta cançó que hem escoltat ara a Miqui Amat, de Ramon
Exacte,
Llull.
De Ramon Llull.
La nostra audiència, tan culta, evidentment, ja ho sabrà, a Miqui Amat és, en certa manera, un llibre dins un llibre. Ocupa la primera secció de la cinquena part de l'obra Blacard, no?, de Llull, i la componen 365 aforismes religiosos, un per cada dia de l'any. Vos recomanem que el llegiu durant un any, menys si vols sort. I explica com un ermità major li encarreguen escriure un llibre per intentar acabar amb les perversions que hi ha entre reclusos de l'ermita de Roma. Així, decideix explicar les experiències de amor i devoció que sent ell per Déu, comparades amb el fervor que sent un amic per un ésser estimat. Llavors, ho titula Amic, referint-se en el fidel cristià i amat a Déu. I per introduir el tema, vos llegiré un fragment del que digué Amat a l'Aimador. Digué l'Amat a l'Aimador: quina és la nit de més foscor? La vostra absència. Quina és el jorn de més claror? Vostra presència. D'amor plorava l'amic i del turment s'apollnia. Cridava son estimat per veure si el gojaria. Tantos l'estimat l'oí, feu-li dolça companyia. Com més ell se li acostava, més el turment li creixia. Com més hi anava creixent l'amorosa malaltia, més dolçament l'estimat de ses llengors el guaria. Alegria, mon amat, l'Aimador l'escrivia. D'ell és ma voluntat, seva és la vida mia. De vostre amor mai m'anisc i encara vos enyoro. Per vos és que jo visc, per vos és que jo moro.
Pere, coneixes aquest tema o no?
Sí, tant. Aquest tema, precisament, és un fragment de llibre de Miqui Amat, que cantàvem en la fosca. I bé, molt bons records i, sobretot, una gran estimació en aquest tema, perquè el varen disfrutar molt, i molta gent també. I bé, no sé, m'encanta. M'encanta que hagueu pensat en aquest tema, perquè és molt especial per nosaltres.
I aquesta vinculació que han fet entre Miqui Amat i les relacions homosexuals que han trobat a partir de diferents fonts, com a professor que ets, mos la pots validar o és molt aventurada?
Jo crec que és molt aventurada, perquè crec que Ramon Llull, quan va escriure el llibre de Miqui Amat, que a més és molt graciós perquè és un llibre que escriu Blanquerna, un dels protagonistes del llibre d'Evaste Blanquerna, i és curiós perquè, tot i que pertany a l'obra mística, està escrit en veu d'un dels seus...
Un llibre dins un llibre.
Exacte, sí. I bé, a mi m'encanta aquesta idea de l'amic i de l'amat, però jo crec que és aquesta relació amb Déu, no?, que vol explicar Ramon Llull, no crec que sigui una relació homosexual. Però bé, sí que jo potser ho he fet servir en el tema, no?, que he cantat en el tu, perquè potser se presta en aquesta confusió i també té una gràcia, no?, especial, que sigui així.
De totes maneres, al cine sí que en Ventura Pons va fer una pel·lícula que es deia Miqui Amat i bona part de la temàtica...
Ho va aprofitar. És que jo crec que sí, que hi va bé, que hi ve bé, no?, fer-ho servir, però bé, simplement com a una transformació del que realment significa, perquè en realitat Ramon Llull el que volia era explicar aquesta relació mística, no? Aquesta relació amb Déu i l'home, no? I està molt bé, perquè a més és com una espècie de frase, perquè és molt curt, són frases molt curtetes dedicades una a cada dia de l'any. I és molt curiós i com has dit tu abans, val la pena de llegir-lo i de disfrutar-lo. Potser no tot de cop, però...
No, però s'aprava de llegir-lo un dia...
Sí.
Un any, un aforisme cada dia.
Sweet.
Potser arran d'aquest missatge ambigu, no?, de sobre Amic Amat, de si tenia relacions, referències a les relacions homosexuals o no, ara estem escoltant precisament el Game and Chorus, perquè tenim a l'altre costat del telèfon en Joan Lainez. Bon vespre, Joan.
Molt bon vespre, com estàu?
Com va?
Molt bé.
Estàvem parlant...
Encantat de saludar-vos.
Igualment, és un plaer tenir-te a l'altre costat del telèfon, tot i que la nostra audiència ja coneix ben bé perquè ets un treballador més d'aquesta casa.
Un col·laborador, diguem-ho així.
En tot cas, Joan, hem connectat amb tu perquè tenim en Pere Gené aquí, a l'estudi.
Què tal, Joan, com estàs?
Hola, Pere. Molt de gust de saludar-te, que fa temps que no m'ho veiem.
Sí que és vera, sí que és vera.
I ara escoltàvem la coral, no?, de Game and Chorus, però precisament vosaltres dos vareu coincidir a una coral també universitària.
Sí, varen cantar bastant anys, jo crec que bastant anys junts. Jo hi vaig cantar 10 anys, no sé quants en varen coincidir, però en la coral universitària. Sí, sí, allà mos varen conèixer. Sí, sí.
Varem cantar d'hora un de l'altre, no? Jo crec que prop de 10 anys també, vull dir que varem estar molt de temps.
Molt de temps, i varen viatjar molt també, perquè
també
va ser una època...
Dimarts
de
dijous.
Sí.
I estaven xerrant de temes religiosos, i la història del Game and Chorus té una vinculació també sovint amb les monges, no és així?
Bueno, és molt curiós que un número que era una paròdia de Sonrises i Làgrimes, de Sound of Music, aquest musical tan famós, va aixecar tantes ampolles o tanta mala hòstia en poques paraules, no? Això és el que era molt curiós. I després sí que és vera que aquest número doncs, ha resultat un dels números que més la gent mos demana encara, i mira que han passat ja 3 anys, i que encara la gent el veu com una cosa molt divertida i molt fresca. Això també ens resulta molt curiós.
I creus, Joan, que és aventurada la interpretació que estan fent d'Amic Amat amb el tema de les relacions homosexuals?
Home, si mos posem en el context de l'edat mitjana, lògicament, estem parlant de que... la sodomia estava inclús com a pecada amb pena de mort i tampoc no és que sigui molt diferent el que passarà a altres països. N'hi ha 8 països més al món de que està inclús això penat, la famosa sexualitat, senzillament, i castigada en sa mort. En aquella època, jo imagino que no. També hem de conèixer una miqueta estrenada Ramon Llull. Pensau qui era Ramon Llull abans de rebre aquella il·luminació santa, no? Aquella il·luminació. Mm-hmm. I era una persona que anava amb un cavall darrere les dones i entrava dins les eclòsies per pobrament si les podia agafar. Perquè no, tindria encara una mica més de idea de lo que realment s'amor entre dues persones, entre dos homes, podria ser possible. Encara que jo crec que Amic i Amat estan clarament referenciat a l'amic i a Déu, sobretot.
Abans han comentat també la pel·lícula de Ventura Pons. Mm-hmm. Precisament t'has conegut de prop recentment amb Ventura Pons, no? Has treballat amb ell, i amb ell sí que has treballat.
He treballat amb ell, he tingut aquella
sort. No has col·laborat, sinó treballat.
He tingut la sort de fer una cosa que no pensava mai, de fer doctor, que no estava en els meus plans de vida, això de que han de fer moltes coses, jo aquesta no la tenia escrita, i sí, he vist sobretot com fa feina un director que ho té molt clar, que té les idees molt clares, que no li agrada molt repetir, que el que vol és que tot sigui molt natural, i sobretot això, que una persona que ha fet molta feina pel col·lectiu LGTB, és important que les seves referències sempre són homosexualitat, de trobar aquella visualització tranquil·la, aquella cosa de que no, de llevar espurnes i sobretot que sigui una cosa que se veia a pantalla com una cosa ben quotidiana.
Diuen que és un bon regal d'aniversari.
Sí, enguany és Mallorca i Mercosur celebra el seu 5è aniversari. Qui ho diria? 5 anys han passat. Quan començaven que no pensaven que no durarien ni 3 mesos, això mos veiem molts, i ja enguany, doncs, dia 27 de juny, un dia abans de l'orgull, farem el nostre 5è aniversari, que va ser el mateix dia que varen començar, i aquesta vegada s'ha estat el principal de Palma, que també, qui ho diria, després d'estar 2 anys sense poder-hi entrar, doncs és per nosaltres un orgull que el Consell Insular de Mallorca hagi volgut que un concert que organitzen dintre de la setmana de l'orgull sigui, pues, aquest concert, el 5è aniversari de Mallorca i més coros.
Ha tingut molt bona rebuda, no?, aquesta coral que dirigeixes.
Jo el que veig és que està sent molt tendre, s'ha rebut per part de tots. Jo crec que la primera idea, quan l'escola va formar, era que teníem una idea del millor, de que aniríem a veure, ho dic així, 40 locos, pegant molt de punt d'un escenari, s'han donat compte que no, que darrere hi ha moltíssima feina musical, molt ben feta, a més d'una posta en escena molt, molt delicada, molt cuidada, que en el món coral inclús ha fet una miqueta de canvi, perquè, clar, han fet coses que aquí a Mallorca doncs, encara no s'havien fet, no havíem inventat res, això és una cosa que fa més de 30 anys que ho fan a Amèrica, als Estats Units, a Londres, però nosaltres ho hem duit aquí i també han donat una miqueta de claror i llum a una altra manera, diguéssim, a un forat que fins ara estava millor una miqueta doncs, en desús i s'acollida, te puc dir, en 4 anys més de 22.000 persones només a Mallorca han vingut a veure'ns i per això ja molt poden donar per contents.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Però tornant a Escoro, on vares coincidir amb en Pere Gené, recordeu alguna anècdota, alguna experiència? Com recordeu aquella època? Ja fa temps, no? Ja ha plogut.
Jo, sincerament, record molt bé, sobretot els assajos generals. Els assajos generals, en Pere i jo, a vegades mos sabem, mos posàvem un de vores a l'altre, i quan cantàvem totes les mateixes veus, a vegades mos començàvem, anem, aquest test, no sé què, ai, me posa nerviós això, no sé què, i aquest director que no mos dona resultat no sé quantos, i el Pere, no sé què, però és que, tio, per munt i per avall, i sempre hi havia aquella nerviada. I sempre recordaré un dels viatges que vàrem fer, que en acabar un concert, era un concert bastant complicadet, i que me'l vàrem emocionar bastant perquè va sortir molt, molt xulo. Era Conca, i a més era la setmana de música sacra de Conca, i vàrem fer una cosa de Wagner, era molt complicada, molt difícil, que no les teníem molt, molt segures, i que l'èxit de l'execució, que va ser molt bona, me'l va fer inclús emocionar-mos. Són petits records que queda, i amb en Pere, lògicament, els hem viscut.
Varen tenir la sort també de poder compartir aquella música que quan l'assetjaves ja era com alguna cosa que venia del cel, no? Era com una espècie de... Era tan hermós, tan privilegiat també poder aprofundir, conèixer totes les veus i muntar aquells espectacles que jo també té molt bons records i també de sopars i de festes i de coses que ja... venen després, no?, dels concerts i bé, va ser fantàstic.
Que al cap i a la fi, la coral se crea una petita espècie de família, no? Ja tenim les nostres de tot, hi ha alegries, hi ha tires i amolles, hi ha una mica de tot, no? És una relació de que imagina't, cada setmana mos veiem dos dies per setmana, després mos anant de viatge, estem plegats durant una setmana, concerts, i clar, la música, al cap i a la fi, és sentiment, i els sentiments han de sortir flor de pell, i això se nota molt després en les relacions dels cantaires.
Ho enyores, Pere?
Va ser una fase fantàstica de la meva vida, la repetiria, però no he continuat per aquí.
Ara
no,
segueixes en solitari.
Jo crec que ja tinc un altre camí, és una altra fase. Jo crec que en Joan també, no? Joan, tu també ja has muntat la teva pròpia coral i, no sé, anar a cantar allà ja és com una cosa que és un bon record. Ja està, i jo crec que m'he de quedar amb això.
És un molt bon record. I sí que és veritat que a vegades que ho enyora, sobretot per poder feina en grans músics, en grans directors, i sobretot tot el que vàrem aprendre amb el mestre, amb en Joan Company.
Sí.
Aquells anys vàrem aprendre moltíssima música, i sobretot la senzillesa d'en Joan Company de dur-nos grans batutes a dirigir el nostre coro, l'escola universitari, d'aquesta manera, però en maneres diferents i aprenentatges. Això era fantàstic. Però ho saben fer els grans, això de dur gent que sabes que pots aportar més, perquè no tens cap por de que el teu coro vagi a menys, sinó que vagi a més. Això és importantíssim.
Ens quedem així amb el bon record, llavors, i agraïm moltíssim que ens hagis atès, Joan.
Es faltaria. Sempre encantat d'estar amb vosaltres.
I molts èxits.
Gràcies. Una abraçada.
Bona nit, una abraçada.
Adéu, bona nit.
Mira, aplaudiments per en Joan, just quan acabava l'entrevista. Merescuts.
Com has vist aquesta connexió, Pere?
Molt bé, m'ha encantat. Jo, bé, en Joan, sempre que el veig, és una alegria i sempre és una sort i m'encanta. Ara fa temps que no coincidim i, bé, però hem coincidit aquí, ha estat com a màgic i molt bé, molt content.
Llavors, amb ganes de tocar un segon tema, a veure quina nova porta obri.
Vinga, idò.
Vinga, escoltam el tema, després farem una pausa i just després coneixerem quina és la porta que s'ha obert.
Com dir-te les paraules que no trobo, m'he rentat la cara i no té més mans per caure des d'aquí dalt. No No t'he vist per la finestra i no sé si és que t'estic esperant. No queda llum per poder perdre'm. No tenc espai per on cercar-te. Deixa de fingir que eres mentida. Demà serà un altre dia. Com puc comunicar-me si he perdut l'amplificador? A poc a poc estic millor. Sé que compensa obrir les pistes a l'airar-se, sortir del fons, agafar aire, imaginar cada seqüència. Som un viatge, un ocell de pas que cau, una resposta a mitges, repetida i vulgar, la llibertat. Quan comença i quan s'acaba, les respostes que no he sabut trobar. Estigues bé, allà on sigui, estic segur que tindràs sort. Deixa de dissoldre les ferides, allà indica una sortida. Com puc comunicar-me si he perdut l'amplificador? A poc a poc estic millor. Sé que compensa obrir les pistes a l'airar-se, sortir del fons, agafar aire, imaginar cada seqüència. Com puc comunicar-me si he perdut l'amplificador? A poc estic millor. Sé que compensa obrir les pistes a l'airar-se, sortir del fons, agafar aire, imaginar cada seqüència.
Si vols estar al corrent de tot l'esport de les Illes, no ho dubtis, sintonitza Esports 3 cada dia a la una, perquè tots els esports tenen cabuda a la ràdio pública de les Illes Balears.
Xisco Díaz t'informa de tota l'actualitat esportiva a Esports 3, de dilluns a divendres a IB3 Ràdio a la una del migdia. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Eivissa i Formentera, 93.7.
JDM.
No és Jesús Déu meu.
JDM.
És la justa de mots.
I seguim aquí, a Justo de Mots, després d'haver escoltat el segon tema d'en Pere Gené, Àtic. Segurament qui haurà mirat des de les alçades aquesta cançó és en Jordi Caballero.
I tant. Faré la meva pròpia interpretació, però abans les preguntes que han despertat la teva lletra, igual que hem fet abans. En aquest cas m'he fixat en les següents frases. Dius, som un viatge, un ocell de pas que cau, una resposta a mitges, repetida i vulgar, la llibertat quan comença i quan s'acaba. Sobretot això de llibertat. I a l'estrofa final de la cançó dius, com puc comunicar-me si he perdut l'amplificador? I ara te faré unes preguntes.
D'acord.
La primera és, referint-se a la llibertat, quan comença i quan acaba la llibertat? Ho saps?
No ho sé, supos que la llibertat bàsicament és tenir la sensació que pots fer, no?, allò que tu desitges en qualsevol moment. I jo sempre penso que si no fas mal a ningú, és aquesta la llibertat. Poder anar fent el teu camí.
Fer el que vols sense danyar els altres.
Exacte.
I després dius, com puc comunicar-me si he perdut l'amplificador? I tu mateix fas la pregunta.
Saps
com...
què passa? Que aquesta cançó parla bàsicament de sa impotència que un té perquè vol comunicar-se i no pot. El títol del tema es diu Àtic, i clar, des d'un àtic, cridar cap a baix és molt complicat. Necessites un amplificador. Perquè si no tens un micròfon, és molt complicat que des d'una àtica molt alçada on se pugui fer entendre, no? I és un poc que això...
Entenc.
Per això li hem d'anar amb micròfon avui, no?
Sí, avui tens micro, amplificador i de tot.
Sí, sí, sí.
Que justament un amplificador és un element tècnic o tecnològic que ens ajuda a comunicar-nos, no? En aquest
clar,
cas.
I des d'un àtic sempre és fàcil aïllar-se. A mi m'encanten els àtics per acords a aquest perill. Que te pots quedar allà dalt molt de temps i t'aïlles totalment.
I no ets capaç de comunicar-te amb algú.
Necessites un poc d'ajuda.
Sí, perquè tot això a mi me fa pensar en com afecta la tecnologia a les nostres relacions i en un món on en principi estem més interconnectats. Ja comença a ser un tema recurrent en que tota aquesta interconnexió realment ens està duent a comunicar-nos pitjor, per dir-ho d'alguna manera, o de maneres que no sospitàvem, no? I llavors m'ha fet pensar no en una pel·lícula, aquesta vegada no és una pel·lícula, sinó en una sèrie que no en Black Mirror. Una sèrie angoixant, provocadora, no sé si l'has vista en
no
alguna ocasió.
No la recomanem, però.
Esperem que no sigui... Sí, la recomanem.
Aquesta música sona espectacular.
Sí.
És de sa sèrie.
És de sa sèrie.
Musicalment sí. Ja li està agradant.
Brutal.
Esperem que no sigui profètica aquesta sèrie realment, perquè parla d'un futur no molt llunyà, diríem, no? Es juguen un poc en això, a que tu pensis que aquest futur no és tan llunyà realment com sembla, tot i que és futurista tipus Fahrenheit 451, la novel·la de Ray Bradbury, que tothom estava a casa seva tancat davant d'una pantalla i estaven com absolutament adormits, no? En el sentit de la seva consciència. A Black Mirror se parla molt de les relacions humanes, no? I aquestes persones que estan tancades a casa, els treballadors de Black Mirror són gent que va amb bicicleta estàtica i aquesta és la seva feina, simplement, no? És una feina absolutament poc gratificant, no? Podríem dir. I tenen moltes vies d'escapament que sempre és a través d'una pantalla. Tot una alegoria de lo que realment podria ser que estigués passant, no? Ja actualment, no? A través de pantalles petites o grans. I el seu gran somni és arribar a un show tipus La Voz o Factor X, o com li vulgueu dir, d'aquestes cadenes estatals.
En Pere no vol anar mai a La Voz, no?
És que, clar, és que ara en aquest moment hi ha tantes de programes que són tots iguals de talents, hi ha tanta gent que té talent i tant de programes de talents i jo no sé si realment és...
Hi ha tant de talent.
Supos que sí que hi ha talent, però en el final la televisió és una mica aquesta cosa de fer-te creure coses que... No ho sé, jo trob que està molt bé per ventura, per ser més jove, però bé, com deies tu, jo no m'ho plantejo.
Hi ha una espècie de concursant dissident, podríem dir-ho, no? Que pensa per si mateix, un dels pocs que es planta, s'aconsegueix plantar davant del jurat i dir-li un discurs que ha estat molt celebrat i que és, aquest és un fragment d'aquest discurs.
Solo sabemos de carnaza y de comprar mierda. Así nos hablamos entre nosotros y nos expresamos comprando mierda. Nuestro mayor sueño es comprar una gorra nueva para nuestro querido avatar. Una gorra que no existe. Ni siquiera está ahí. Compramos mierdas que no existen. Mostrándonos algo que sea real y libre, no podríais. ¿Verdad? Nos mataría. Estamos aletargados. Nuestra mente se ahogaría. Podemos soportar cierta admiración. Por eso, cuando encontráis alguna maravilla, nos la dais en dosis bajas. Y solo si está adulterada, envasada y administrada a través de 10.000 filtros preasignados, hasta que no es más que una serie de luces sin sentido, mientras seguimos pedaleando un día sí y otro también. ¿Hacia dónde? ¿Alimentando qué? Solo celditas y pequeñas pantallas y celdas grandes y pantallas grandes. ¡Que os den! ¡Que os den! ¡A eso se reduce! ¡A que os den!
Quin discurs, eh?
Va ser valent, molt valent, no?, de dir això.
No mos ho deien altres, això, no?
Estava ben emprenyat.
Ja crec que no.
Espero que no. Li deien aquest jurat que són els que dominen un poc la televisió, no?, i els somnis de les persones. Doncs aquest amplificador, aquesta tecnologia, tu creus que hem perdut un poc l'autenticitat en la comunicació entre persones?
Jo vull pensar que comprem coses que sí serveixen i que no són merda. I no sé si el talent show o aquests programes, no sé, perquè m'acosta també parlar sobre això, però aquest discurs que acabem d'escoltar realment és molt valent, no? I aquesta persona davant d'aquest jurat va fer una actuació realment molt important. A mi m'ha cridat molt l'atenció veure sortir els nins de les escoles sempre mirant el telèfon, és a dir, tots van en el cap baix, com en files, en grups.
Ho saps, però bé, com a professor.
Però qualsevol ho sap, de nosaltres. Sí. Jo crec que vas tenir la sortida de qualsevol escola a veure això. Jo no sé si és bo, si és dolent, no ho puc avaluar, però a mi no m'agrada especialment perquè considero que s'ha perdut el joc, aquella rialla fresca, aquella broma, aquelles coses que per ventura són més sanes.
I van els nens, on se va, i sobretot els pares, que si els hi canvies el nen a la manera no s'entamen. En tot cas, el que no perdem són les ganes de continuar en les interpretacions de les teves cançons, però ara feim el canvi.
Invertim el joc. Ara has de connectar amb en Pau, eh?
D'acord.
Frat, estem a prop, però hem de connectar ment i ment. Jo recitaré un text, un poema que he triat, que me recorda a una de les teves cançons, d'acord? Tu hauràs d'endevinar a quina cançó me refereixc i, si te va bé, la mos cantes després.
Ben, si ho sé.
Sí, preparat. Diu així. La nit em clava el seu ullal i el coll em sagna. Sota les pedres, l'escorpí balla que balla. La pluja, lenta, fa camí fins a la cambra. L'escala fosca del desig no té baranes.
Es perden planetes, cauen estrels, torres s'aixequen, s'alcen ocells, vessa el torrent, la boira s'enriu, toquen campanes des de la nit, el cau l'hora baixa, el jardí s'inunda, fins a no res. toquen campanes des de la nit. L'olor baixa el jardí s'inunda fins a la brava.
Ha respost a la cançó que esperàvem, no, Pau? Mm-hmm.
L'han endevinada.
Però a veure, quin és el test que has escollit tu?
És un poema d'Anna Maria Marçal, ja la coneixeràs, Pere, poeta catedràtica, narradora, editora, traductora catalana, activista cultural, política i feminista, de final del segle passat. En el seu primer llibre de poemes, Cau de Llunes, que per cert va guanyar el Premi Carles Riba, inclou la seva famosíssima divisa, que diu a l'atzar greixo tres dons, haver nascut dona de classe baixa i nació oprimida, i el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.
Clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum als convidats.
Aquesta cançó sí que saps bé quina és, no, Pere?
Narcisa, sí, sí, sí.
Qualsevol nit, també, nit, pot sortir el sol. M'he escollit aquesta cançó perquè, més que és de Narcisa, és cantautor galàctic, també es cantat una cançó on menciona la nit de tres formes diferents, no?
Mm-hmm. I a més, comença la cançó dient: balla, encén l'espai amb la llum del teu cos, podem ser sols en la nit? Parles molt de la nit en aquesta cançó.
M'encanta la nit, de fet, tinc per aixecar-me prest de matins. Jo som de... Tots a casa nostra, la meva família, tots som de vetlar molt i després dormir, clar, perquè necessitem dormir, i moltes hores, a més. Per tant, sí, i m'agrada molt la nit a casa, però també fora, fora de casa també.
I la llum del teu cos podria ser també una espècie de sol, aquest sol que il·lumina la cançó. La nit d'en Jaume
podria ser un sol, però a mi m'imagino més un làser, per ventura, no? Mig en una discoteca. M'imagino més això.
Ets un animal nocturn.
Per tant, sí, més que un sol, perquè bueno, sort.
I tanta sort, perquè veus que estem tractant molt la nit, perquè ara que encara hem cerrat a final del programa, queda la darrera prova. Te farem una endevinada, a partir de la lletra de balla que acabes de cantar. Has de tenir la lletra present en el cap.
D'acord.
S'endevinada fa referència a un fragment, en aquest cas, a tres fragments de sa cançó. D'acord? Jo te llegeix que s'endevinada i tu endevines a què m'ho referim.
D'acord.
Preparat. Diu així. Sempre ballam quan he atroï, dia i nit sense problema. Però sa nit és el tema d'aquest enigma d'avui. La nit és tot un embull de mil modes definit. En la cançó dins el pit i recordant què és que hi dius, sabries dir tres adjectius que defineixin la nit?
Sí, clar. Pot dir que vull
són,
dir.
De cançó,
no, han de ser
cançó,
de sa lletra.
En sa cançó,
han de ser de sa lletra. De sa
com definiries la nit en tres adjectius?
De balla,
sí.
Ah, molt bé, sí. I doncs podria dir que la nit és màgica, és indòmita i és tòxica.
Molt bé!
Hi ha hagut un moment de dubte aquí, eh?
Sí. Sortiria.
Quan antes realment que demanàvem ha estat molt ràpid.
Ràpid, sí.
Ara també farem una pausa ràpida i just després entram ja en el tram final d'aquesta justa de mots.
Molt bé.
Ja te demà.
Et proposem començar la jornada amb les previsions del dia. Entrevistes i connexions allà on hi ha la notícia. Informatiu Matí, de dilluns a divendres a les 7, amb Olivia Navarro. Serveis informatius d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Ciutadella, 100.9.
JDM.
No és Joves de Mallorca.
JDM.
És la Justa de Mons.
M'imaginava una pel·lícula distinta en què eren diferents a la resta de la gent. M'imaginava...
T'imaginaves una pel·lícula distinta?
Sí. Sí.
Però t'ha agradat ser que has vist?
A mi m'ha encantat venir aquí. He disfrutat moltíssim i moltes gràcies. Ha estat una pel·lícula perfecta.
Com en aquesta cançó, de què parles?
Aquí està de Sense Vent. Sí, que sense vent és difícil moure-se i que però sempre queda la imaginació per un poder fer allò que vol, no? I també sempre hi ha altres sortides i que sense vent potser no, les veles no s'inflen, però hi ha un motor que també se pot posar en marxa.
I què és el que vol fer ara en Pere Gené?
Bé, en aquest moment s'estic preparant el tercer disc, ja tinc molt, molt de material, moltíssim, però encara no m'he ficat a l'estudi, només per fer maquetes, no? I bé, aquest estiu serà un estiu per acabar de redonir i ja per setembre, octubre intentaré, m'encantaria poder començar a ficar-me un estudi i, no sé, no tinc un termini de temps, però aquest és el projecte.
A nosaltres també mos encantaria que ho fessis i poder escoltar el nou treball que ens oferiràs.
Avisa-mos.
A tots aquells que vulguin seguir-te, que ho facin a través de les xarxes.
Exacte, també en Facebook, Instagram i que... Bé,
però són xarxes reals, no són com aquestes que ha comentat en Jordi Caballero abans, no?
Són totalment reals, totalment.
Dius missatges verídics
i
autèntics.
I tant que sí.
Com has demostrat avui aquí a la Justa de Mots. Idò, ara per acabar, t'animes a fer un darrer tema?
I tant. Sí, sí, molt bé.
Llavors només puc agrair que ens hagis acompanyat, Pere, i també agrair la feina que ha fet en Pau Rierol, en Jordi Caballero i el tècnic que ha fet que sigui possible tot això, en Miguel Soler. És a dir, que fins la setmana que ve, estem a l'audiència.
Pere Gené ha connectat Joan Lainez, Game and Chorus, i es paleix per cada porus ritme i complicitat. És tard i hem arribat fins a un punt que hem de tancar, perquè allò que vam crear i es posa de manifest a un programa com aquest, creu-mos, no ho pot explicar.
Necessito sortir d'aquí. Necessito sortir d'aquí. Cada vegada que sortim a me volen cridar, anet a la mar. Necessito sortir d'aquí. Necessito sortir d'aquí.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre. El fundador de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, assegura que el cas de l'Aquarius no és un cas aïllat, ja que ells han rescatat 50 embarcacions. Han rebut molt poca ajuda de les institucions, de manera que els ha sorprès